Ràdio Estel.
Santi Vila ha presentat un nou pla pel dret a l'habitatge, dotat amb 200 milions d'euros, que ha d'aprovar-se a principis del mes de març. L'objectiu és protegir un dels drets fonamentals dels ciutadans. Passarem de la protecció dels habitatges a la protecció del dret dels ciutadans, ha dit Santi Vila aquest dimarts a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Aquestes mesures estan bé i són benvingudes, però tot i així el problema real de moltes famílies passa ara mateix per no poder pagar. Per tant, no necessiten que els ofereixin més parts de lloguers, sinó que les condonin el seu deute. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dimarts ens preguntem què passarà al Vaticà a partir del 28 de febrer, quins són els preparatius del conclave que tindrà lloc el proper 10 de març. Tot seguit ho intentarem explicar amb el nostre convidat del dia. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara, Sara.
Ara se'm sent.
Com estàs?
Molt bé, Mercè. Atenció, perquè sembla que el cap de setmana baixen molt les temperatures, eh? Hem de tornar a treure la roba d'abric una altra
vegada. Ens haurem d'abrigar?
Sí.
Però hi baixen i molt, eh?
I molt.
I molt.
Ja cal abrigar-se,
eh? Potser neva, Sara.
Sí. A veure si anem a esquiar un dia.
Avui és actualitat.
Doncs avui és actualitat l'Eulogi Broto, ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat, professor també de l'ISCREP, i entre les seves aficions s'hi troba l'alta muntanya, viatjar i el Barça, i es defineix com una persona oberta, analítica, crítica i dialogant. Bona tarda, Eulogi.
Bona tarda a tothom.
Eulogi, és un plaer tenir-te. Aquesta setmana tindrem divendres, compartint l'actualitat del dia, però avui, al conèixer aquesta notícia la setmana passada, doncs no volíem passar perquè ens comentessis aquesta notícia com espera en dret canònic.
Home, és un tema històric. Potser no som conscients encara de les conseqüències del fet que ha pres la decisió Benet XVI, però és un tema històric que marcarà un abans i un després en la història de l'Església, probablement.
Tu creus així?
Sí, sí, sí. De fet, és la primera vegada en 8 segles que passa això i no és comparable a una decisió del segle XIII amb una decisió del segle XXI respecte a tota la qüestió administrativa i de regulacions que comporta. Per tant, podem dir que per la història moderna és la primera vegada. Un cop s'ha obert la porta i és la primera vegada, doncs, suposo que no serà l'última.
Doncs amb l'Eulogi Broto repassarem tot el que ha donat de si, el que donarà de si la celebració del futur conclave, un conclave on ha de sortir el proper pontífex. Però abans, la Sara ens posa al dia de tot el que ha passat aquest dimarts 19 de febrer amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs comencem amb el tema del dia. Agents de la Policia Nacional són encara a l'interior de la seu de l'agència de detectius Método 3 a Barcelona l'endemà de la detenció del director de l'agència, que està també present en aquesta inspecció policial. També estan sent inspeccionats els domicilis de 4 dels detinguts en relació amb la suposada trama d'espionatge a Catalunya i un segon local també de Método 3. Per cert, que segons un dels advocats de Método 3 ha afirmat aquest matí que es va proposar Alicia Sánchez Camacho perquè col·laborés en la gravació portant un micròfon incorporat i va dir que no perquè es posaria molt nerviós. El Partit Popular ja s'ha afanyat aquest matí a desmentir-ho. El jutge de l'Audiència Nacional, instructor del cas Gürtel, Pablo Ruz, considera que tots els indicis apunten que Jesús Sepúlveda, exsenador popular, també exalcalde de Pozuelo i exmarit de la ministra de Sanitat, Ana Mato, va rebre en forma de diners i regals més de 500.000 d'euros de la trama de Francisco Correa. Els cobraments registrats es van produir entre l'any 2002 i el 2005. Més temes d'avui. Esquerra Republicana ha negat haver contractat l'exconseller de Governació Jordi Ausàs ni haver mantingut tampoc mai cap relació laboral amb ell. El partit ha fet públic un comunicat avui després que alguns mitjans han publicat també avui que la Inspecció de Treball investiga si la formació republicana va contractar Ausàs només perquè pogués cobrar l'atur. La companyia Gas Natural calcula que les retallades de l'executiu espanyol suposaran 340 milions d'euros i adverteix que si el consum no recupera, la factura de gas s'encarirà. Tot i que va obtenir uns beneficis de prop de 1.500 milions d'euros, Gas Natural preveu un ajust de la plantilla per mantenir també la disciplina financera. En esports, els jugadors del Barça han arribat aquest migdia a Milà, on s'enfrontaran amb el Milan, volíem dir, en el partit anar dels vuitens de final de la Lliga de Campions.
Abans de marxar cap al Principat d'Andorra, Olo Gibrot, no sé si podràs estar avui de comentar les notícies del dia, perquè déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, però cada dia que passa surt una notícia nova a la línia de l'anterior, cada vegada més i més.
No dures que la pilota es va fent més gran, més gran, més gran.
Bueno, en un país on després si llegeixes les escoltes que s'han produït, veus que a més no tenen contingut de res, parlant de restaurants, de flors i de diverses tonteries, hem arribat a prostituir la política fins al punt de que ja ni la intimitat respectem, però és que a més és una intimitat que no té cap sentit, perquè si llegiu les transcripcions que sortien a la premsa de la conversa d'aquestes dues senyores del sexe femení, és que no diuen absolutament res. Home, lo digne d'un detectiu és, llavors, estripar-ho. Però bueno, d'alguna manera s'ha de justificar el sonorari, suposo.
Doncs bé, ara parlarem de restaurants, en aquest cas Andorra, perquè l'Acadèmia Gastronòmica d'Andorra i Pirineus ha presentat aquest dimarts el projecte gastronòmic per donar a conèixer la cultura culinària andorrana i dels Pirineus. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'acte ha estat presidit pel president de l'Acadèmia Gastronòmica d'Andorra i Pirineu, Jaume Tàpies, i el president de la Real Acadèmia Espanyola de Gastronomia, Rafael Anson. El projecte, segons els seus impulsors, té una finalitat cultural i educativa sense ànim de lucre, que es fonamenta en el convenciment que els aliments i la manera de preparar-los són l'origen de les cultures de tots els pobles. Jaume Tàpies ha mencionat la riquesa d'Andorra i dels Pirineus en matèria primera dels seus productes, juntament amb l'atractiu turístic de la zona.
Bé, doncs aquesta acadèmia intentarà, a partir d'avui, quan haguem firmat aquest conveni, pots ficar en valor gràcies a l'aportació de tots els acadèmics que voldran participar en aquestes trobades, aquestes reunions, doncs la cuina andorrana i la cuina dels Pirineus i els seus productes i poder ajudar-los a desenvolupar-se i sobretot a transmetre'ls a les generacions futures.
Rafael Anson ha volgut remarcar la relació que té el turisme i la gastronomia.
Hem de remarcar que aquests espais culinaris no hi ha micros, a Andorra.
No,
ara aquesta presentació ha quedat així una mica...
Parlant de restaurants,
sospita,
ja dit, ara parlem d'Andorra, semblava que...
No. Andorra, de moment, són tots legals. Bé, en tot cas, acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Tarda de núvols a gran part del país, els plogims cauran a les comarques, sobretot a Tarragona. El sol es veurà al Pirineu Occidental i a la façana costanera estones. Dimecres, núvols matinals i molt de sol. De bon matí, les boires i els núvols baixos envairan la Catalunya central, zones de Ponent i també Terres de l'Ebre. Petit moviment de les temperatures, les mínimes baixaran entre 2 i 4 graus. Les màximes, per la seva banda, pujaran també lleugerament al Pirineu, Prepirineu i comarques del prelitoral i els valors més elevats superaran els 16 graus. De cara a dijous, el temps serà estable amb cel variable i divendres arriba una nova perturbació que portarà pluges a bona part del país de cara al cap de setmana. Com dèiem, hi haurà un fort descens de les temperatures amb valors d'hivern.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimecres, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem el vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal, que analitzarà les últimes dades de declarants que marquen la casella de l'Església, a l'IRPF. A dos quarts de nou, la tertúlia amb Carme Torralba, Josep Lluís Marriera i Josep Víctor Gai. A les nou ens visitarà l'artista i escriptora Maria Teresa Quintana, que acaba de publicar el llibre Intuïcions del cor, pensaments vitals i positius. També tindrem el comentari de Josep Maria Carbonell i la secció, naturalment, Doctor Pros. Tot això i molt més aquest dimecres, de 8 a 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització. Propostes pràctiques. Diumenge 24 a les 7 de la tarda, la fe anunciada. Propostes d'una nova evangelització per cristians normals. Amb Andrea Brugnoli, fundador de les Sentinelles del Matí. A les 8, estona de silenci i vespre solemnes. I a dos quarts, Eucaristia. Servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada.
Quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui us expliquem que la renúncia del Papa serà efectiva el proper 28 de febrer. La seu de Sant Pere quedarà vacant. Per aquest motiu cal preparar, doncs, el conclave que elegirà un nou pastor de l'Església sense que el Papa Benet XVI hi participi. Avui en parlem amb Eulogi Broto. Ell és jurista, expert en dret canònic, professor de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Bona tarda de nou, Eulogi.
Bona tarda.
Ja de primeres hem de corregir que és que no és que Benet XVI no pugui participar en aquest conclave perquè com a recent papa, com a l'últim papa, sinó perquè l'edat no li deixa.
Clar, és la primera vegada de la història, insisteixo, que passa això, perquè tots els documents legals vigents per l'elecció del papa són moderns, són del segle XX. Les renúncies que es van produir als segles XII, XIV, no tenen res a veure amb l'actual, no? Llavors, clar, hi ha un munt de preguntes a contestar que no ens hem trobat mai i que haurem d'improvisar, eh? Però el que està clar és que en la tècnica jurídica de l'Església, la renúncia del papa és la renúncia de l'ofici de bisbe. La renúncia a l'ofici de bisbe, com doncs, pot renunciar al bisbe de Barcelona, al bisbe de Sevilla o al bisbe de París, està regulada als articles 180, als cànons, 187 a 189 del Codi de Dret Canònic i simplement deixar l'ofici, deixar la missió. D'aquí ve la paraula dimitir, de dimissió, no? De deixar la missió. Clar, un cop renunciada aquesta missió, queda la seu romana vacant, es tria el bisbe de Roma, el que es tria no és el papa, és el bisbe de Roma, que a més de bisbe de Roma és papa, i per tant el que trobem és l'elecció per part del clergat de Roma del seu bisbe. És un dels escassos exemples de fet democràtic en l'Església que queden, que és l'elecció del bisbe pels clergues, pels preveres de la seva diòcesi, diaques i preveres, no? Després això ha evolucionat, és una ficció jurídica on tots aquests cardenals s'incardinen, per dir-ho així, se'ls dona un títol, una parròquia a Roma, de la que ells passen a ser titulars, per tenir, entre cometes, la ficció de ser clergues de Roma i poder escollir el seu bisbe. Mm. Per tant, el que trobem és l'elecció d'un bisbe per part del seu poble, dels seus clergues. Clar, en aquesta elecció, els cardenals poden escollir qualsevol batejat que, si no és bisbe, hauria de ser ordenat bisbe abans d'acceptar l'ofici. Clar, ens trobem amb la paradoxa de que podrien escollir Benet XVI, que ja seria el cardenal Ratzinger, que continuarà sent cardenal. Clar, ell, si hagués renunciat amb 70 anys, podria entrar al conclave un altre cop. I podria elegir. I podria ser elegit. Una altra cosa és que, clar, quan s'és papa, quan un cop escollit s'accepta l'ofici. Jo suposo que una persona que renuncia, si el tornessin a escollir, no acceptaria. Per tant, haurien de seguir votant, perquè no hi ha hagut. Però tècnicament és possible. Llavors, el cardenal Ratzinger no entrarà al conclave perquè la llei que regula la celebració del conclave diu que no es pot entrar més enllà dels 80 anys. Hi ha més de 200 cardenals i quasi 100 superen aquesta edat. Per tant, només hi haurà 117 cardenals dins del conclave. Per tant, el cardenal Ratzinger no entrarà al conclave, no per haver dimitit, per haver renunciat, que seria la paraula canònica, a la funció, a la missió de bisbe de Roma, sinó per l'edat. Sí, sí, efectivament.
Uh-huh. A tot això, el dret canònic contempla la renúncia.
Sí, 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 la renúncia és, de fet, tots ho hem vist a les nostres diòcesis, és bastant habitual. De fet, tenen l'obligació els bisbes de presentar la renúncia al papa a l'arribar a una edat determinada, en aquest cas 75 anys. El bisbe, el papa la rep i la pot acceptar o no, o pot demanar, com a germans en Crist, pensem que són dos bisbes, que el bisbe continuï. I normalment, si el bisbe ho ha fet més o menys bé, doncs continuen sempre 2, 3, 4 anys, depèn de la voluntat. Per tant, és habitual. Tots els bisbes de Barcelona que he conegut, tots han renunciat. I ara els tenim d'emèrits, però tots han hagut de renunciar, sí.
Eulogi, si et sembla, fem el planning dels dies que ens esperen. A partir de les 8 del vespre del dijous 28 de febrer, què és el que marca la llei?
Bé, a partir de les 8 del vespre del dia 28, es considera que la seu romana queda vacant. Llavors, hi ha un document, que és la Constitució Apostòlica Universi Dominici Gregis, que és el text legal que regula com s'escull el papa. És un document de l'any 96 fet per Joan Pau II, anteriorment hi havia un altre que es deia la Romano Pontificia Legendo, passa que està derogada per aquest text de l'any 96, que tots els oients poden trobar fàcilment entrant a la web del Vaticà i posant Universi Dominici Gregis, que són les tres primeres paraules del document, que és com es diuen els textos de l'Església. No? Llavors, aquí està tot previst com és aquest procediment, qui té alguna potestat, qui té algun ofici durant aquest temps, o quan el principi general és que en seu vacant no es canviï res. Sede vacante, nil innovetur. És a dir, els que estan allà momentàniament per regir els destins d'una diòcesi, en aquest cas també la de Roma, mentre no hi ha un bisbe nomenat, escollit i ordenat, si no fos bisbe encara, no ha de canviar res. Per tant, el govern de l'Església queda confiat al Col·legi de Cardenals. Però només, diu el text legal, per treure endavant els assumptes ordinaris o que, per ser molt greus, són inaplaçables. Però, en principi, tota l'activitat de la cúria i de l'Església es centrarà en la celebració del conclave. Per tant, més o menys, si no recordo malament, em puc equivocar, em disculparan, però si no recordo malament, em sembla que Benet XVI va ser escollit a la 6a votació. Per tant, en uns 15 dies, s'espera que pugui haver un conclave acabat. Aquells conclaves de 2 anys que hi havia a l'edat mitjana no s'han de tornar a produir. Hi ha 2 votacions al dia, una a primera hora, una per si han madurat la decisió de vot amb la son, i una altra a última hora, 2 al dia. Llavors, probablement cap al 4-5è dia hi ha unes majories clares. La novetat respecte a l'anterior elecció és que s'ha canviat la majoria que ha de ser qualificada i no simple, absoluta, en aquest cas. No,
per tant, 2/3.
La meitat més 1, sinó 2/3.
80 cardenals, aproximadament, llavors serien.
Clar, de 117, 120, fent la regla de 3 per fer números rodons, 80 de 120 seria la majoria necessària. Clar, això, per una banda, pot ser que allargui una mica, perquè l'anterior legislació preveia que aquesta majoria, a partir de la 35a votació, podia ser ja simple, però ara no, ara ha de ser qualificada sempre. Per tant, en principi, pot ser que s'allargui una mica més que l'anterior elecció, però no s'espera que cap al 15 de març tinguem bisbe de Roma.
Tot i així, em sembla que Benet XVI, doncs, quan el van escollir papa de Roma, ell tenia 78.
Sí.
Per què es trien papes tan grans?
Bueno, Benet XVI, en el moment, ara ens hem oblidat, però en el moment que va ser escollit ja es va comentar que era un papa de transició. Era un papa que, després d'un pontificat molt llarg, un altre pontificat tan llarg, no era fàcil d'entendre. El pontificat de Joan Pau II va ser molt actiu en molts aspectes. És un papa activista que es va enfrontar, doncs, al bloc de l'Est, que va tenir un paper molt actiu en moltes qüestions, però en certs aspectes doctrinals i de moral, doncs, una mica conservador, no? Llavors, un trencament amb un papa més jove, amb uns altres postulats en aquestes matèries, hauria estat difícil d'entendre en aquell moment, no? Llavors, clar, escollir un papa gran té l'avantatge de que saps que serà un pontificat més curt. Joan Pau II va estar pràcticament 3 dècades regint l'Església i, clar, no és comparable amb el temps que ha estat el papa Benet XVI, no? Des d'aquest punt de vista ja es va dir, triem un papa gran per fer una transició, clar. En aquests anys l'Església ha obert moltes finestres i podem dir que molts dels problemes que es va tancar el pontificat de Joan Pau II s'han posat als mitjans per arreglar-los. No vull dir que estiguin arreglats del tot, però s'han posat als mitjans. El cardenal Ratzinger, un cop acceptat l'ofici de pontifici, es va posar al mono de treball, i va intentar afrontar moltes coses, les finances de la Santa Seu, el tema de la pederàstia, molts temes que eren candents. I la veritat és que ho ha fet, i això, un papa aparentment conservador, se l'ha de felicitar perquè ha estat un papa molt valent. Inclús el gest de renunciar és un gest absolutament modern, un gest de 800 anys en l'Església, quan a més veiem que en altres aspectes del dret civil aquí ningú renuncia a res, ben al contrari, com dèiem, els últims 2 anys, cada setmana hi ha una notícia de que aquí no dimite nadie, no? Per molts escàndols. I en canvi el papa, quan ell ha cregut que ha fet la feina i ha deixat tot preparat, deixa en plena capacitat intel·lectual l'ofici. Dit això, potser ara l'Església està preparada, ha fet aquesta transició per un papa més jove. Però això no se sap.
Ho veurem.
Això no se sap. L'Esperit Sant ratificarà.
Doncs avui compartim aquesta notícia, la renúncia del papa Benet XVI, que fa tot just una setmana i un dia, doncs, coneixíem. I ho fem amb Eulogi Broto, ell és jurista, expert en dret canònic i professor de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Eulogi, ens posem que tenim nou papa. Uh-huh. El conclave, en principi, ha de tenir lloc el diumenge 10 de març. Passaran 3 dies, més o menys els experts pronostiquen aquests 3 dies, doncs, perquè els cardenals es posin d'acord. A partir d'aquell dia, quan tinguem nou papa, Benet XVI, se'ns plantegen moltes preguntes. Drets i obligacions, si estan regulats pel dret canònic,
sí.
Quin serà el seu tractament? Tindrem, per tant, un papa actiu i un retirat? El papa
no
passarà a ser cardenal?
Tindrem un papa, i llavors tindrem un bisbe de Roma emèrit, com tenim ara, doncs, un bisbe de Barcelona emèrit o un bisbe de on sigui emèrit. Tindrem un papa perquè només és papa la persona que té l'ofici de bisbe de Roma. Per tant, com que el papa emèrit, en aquest cas, ja no té l'ofici, ja no és papa. Serà bisbe de Roma emèrit. Té tots els drets i obligacions de la seva missió apostòlica. Com a bisbe és apòstol i, per tant, conserva la plenitud sacramental, la plena potestat sacra, és a dir, pot celebrar tots els sacraments, té per ofici d'ell, no perquè sigui un segon don del papa vigent, sinó per el seu propi ofici episcopal, conserva la plena potestat sacra. Té dret de residència a la diòcesi on és emèrit, o sigui, té dret a viure al territori i és sota la manutenció de la diòcesi de Roma, i aquest és un dels punts més interessants, perquè aquí hi ha opinions de tot arreu. És millor, i aquí diu, és millor que es retiri fora de Roma perquè l'altre papa, que serà el seu successor, no senti una pressió a sobre de dir, a veure, ara vindrà aquest i em dirà en privat, a veure què li sembla, i em coaccionarà. O, al contrari, hi ha qui diu, no, és millor que no marxi, que es quedi a Roma, perquè així està controlat i també pot assessorar i donar el seu consell. No? Aquí hi ha els dos punts de vista, però el que és cert és que tot això també està regulat. Ell, com a bisbe emèrit, té dret a viure a la diòcesi de Roma. De fet, ja ha insinuat on anirà a viure. Hi ha un monestir dintre dels propis jardins de l'Estat Vaticà. Vull dir, no cal que surti de l'Estat Vaticà, que la diòcesi de Roma és més àmplia, no?, que només l'Estat del Vaticà, i sembla que retirarà aquest monestir. És una persona molt prudent, molt científica, per tant, no té el perfil de ser una persona que hagi de donar problemes i hagi de fer comentaris respecte a les decisions del seu successor. Però el que està clar és que això, fins que no arribi, no ho sabrem. Normalment un bisbe emèrit, i això també insisteixo, en totes les diòcesis ho veiem, no interfereix mai en la gestió del nou bisbe successor. En tot cas, l'ajuda, per exemple, amb el sagrament de la confirmació, etc etc. Home, jo no veig el papa sortint anant a fer confirmacions, probablement des del seu perfil més acadèmic. Suposo que sí que farà conferències, cursos teologals, etc. No? Formació, que és el que li agrada, és un acadèmic. Però sí, ell té tots els drets com a bisbe i els continuarà tenint, i la manutenció per part de la diòcesi de Roma.
Els papes morts se'ls recorda pel nom que han dut durant el seu mandat. És així, Eulogi?
Sí, sí, sí.
Per tant, Benet XVI se'ls recordarà pel nom de Benet XVI o se li haurà de canviar el nom?
Bé, aquest serà el primer cas, insisteixo, en la història on ens trobarem, aquesta qüestió. Clar, ell és Benet XVI com a pontificat. Un cop acabat el seu pontificat, no té lògica que ell signi com a Benet XVI pontífex, perquè ja no ho serà. Per tant, ell hauria de signar com a bisbe emèrit de Roma. Dintre de bisbe de Roma, el seu nom com a bisbe de Roma era Benet XVI, perquè, clar, és la successió dels papes i dels bisbes de Roma, ell és el bisbe Benet XVI. No? Per tant, ens podem trobar amb les dues qüestions. Dependrà de gust, bàsicament d'ell. Ningú li dirà, evidentment, si firma Benet XVI, ningú li dirà, no pots. Però, sent una persona prudent com és, probablement firmarà com a cardenal Joseph Ratzinger, bisbe emèrit.
El teòleg Salvador Pininot, en declaracions a Ràdio Estel, el programa El Primer Cafè aquest matí, ens assegurava que l'opinió de Tarcisio Bertone, secretari d'Estat del Vaticà, tindrà molt pes en la decisió, diguéssim, serà important en l'elecció del nou papa.
Sí. Sí, sí.
Tens alguna travessa feta, Eulogi?
L'opinió del papa anterior va ser important, i un dels seus preferits va ser el cardenal Ratzinger. De fet, Ratzinger va demanar tornar a Baviera 4 anys abans de la fi del pontificat de Joan Pau II, i Joan Pau II li va dir que no, probablement pensant ja en aquesta successió on Joan Pau II veia el cardenal Ratzinger, que havia estat prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe, com un dels seus millors successors. Per tant, sí que l'opinió del secretari d'Estat tindrà pes. Fa anys que l'Església italiana té moviments demanant un papa italià, perquè, clar, ja són pontificats llargs, fa moltes dècades que no hi ha un papa italià, però el pes de la nova Església, quan dic nova Església em refereixo al nou continent americana, té molta força també, tant al nord com al sud. Vull dir, hi ha cardenals... El segon país amb força de vots per número de cardenals és Estats Units. Llavors hi ha dos cardenals nord-americans molt postulats, una a cada costa, per dir-ho així, una a Chicago i una a l'altra costa, i també hi ha un canadenc bastant ben posicionat. Es parla també del cardenal argentino-italià, que llavors té el suport italià i el suport americà, que podria tenir un paper crucial en aquest conclave, i podria haver alguna sorpresa per aquí. Em costaria a mi veure un papa amb accent argentí, però podria ser.
I un papa amb accent català, l'arcabisbe de Barcelona, també podria ser.
També, evidentment, el conclave tindrà un vot i tindrà, té 12 gens, el cardenal, l'arcabisbe nostre té 12 gens, i per tant... Molta gent coneguda per ell.
Et sona, Eulogi, aquesta sintonia, aquesta melodia? No et sona?
Donem una pista, Oscars.
Ai, vale.
Són els Oscars i una altra pista.
Doncs serà. Sí, doncs avui, com espionatge. Que la cosa, exacte, va d'espionatge, no ens quedem massa lluny de casa nostra.
Aquesta setmana tenim els Oscars, el diumenge.
Acabem amb gènere negre. Avui acomiadem el programa buscant el símil en el món del cinema amb la banda sonora del Tercer Hombre del director Carol Reed, un clàssic, una llegenda. Sentim The Harry Lime Team d'Anton Karas.
Bé, ja veus el lògic.
Parlant del papa, posar en misteri aquí.
Ara hem fet un canvi.
M'heu agafat una mica...
Doncs bé, avui hem compartit aquesta notícia, la notícia de la renúncia del papa que coneixíem la setmana passada amb Eulogi Broto, jurista, expert en dret canònic, professor de l'ISCREP. Ens veiem divendres, Eulogi, per compartir les notícies del dia.
Aquí estarem amb tots els oients.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí, tot seguit us deixem amb el programa Paraules d'Amor i a la sintonia de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi molt bé, molt bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.